tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, com és habitual, en aquesta hora comencem una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat, el programa dedicat a les noves tecnologies aquí a la sintonia de Ràdio Balaguer, i el programa on cada dimecres comptem amb la participació des de Comsa Online. Avui tenim el Jordi, com sempre. Jordi, tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, aquesta setmana parlarem d'intel·ligència artificial. Vaja, cada setmana en parlem, però aquesta setmana sembla com si haguessin obert la caixa de la intel·ligència artificial. Ja veureu que hi ha algunes novetats, però també tindrem coses una mica més curioses. Bueno, de tot
i parlarem
mica.
De TikTok, també.
Ah, sí? Perquè l'han canviat de mans, això. Bueno, ha canviat de mans. És una cosa estranya el que han fet als Estats Units.
Sí, ho
però
explicarem.
Ho explicarem. Vinga, va. Entrem en matèria i veureu tot el que han preparat. Bé, doncs entrem en matèria. Avui la música li posa Dairy Doering. Amb ell començarem parlant, vinga va, per aquí, per on venia el Jordi, per TikTok, perquè, bueno, ja sabeu que això del TikTok és una mena de serial, eh? Els xinesos ens espien. I a partir d'aquí ja tenim un serial que si heu anat seguint el nostre programa o esteu una mica al dia, això ve de lluny.
Sí, la popular xarxa de vídeos curts, xarxa social, el TikTok s'ha enfrontat a múltiples problemes, no només amb la Unió Europea, sinó també amb els Estats Units. Bàsicament, el país nord-americà l'ha volgut prohibir des del començament, ja no es pot fer anar des de dispositius governamentals i estava, bàsicament, donant-li pròrrogues per prohibir-lo totalment dels Estats Units.
Recordem que ja havia hagut cacau, en algunes ciutats ho havien provat, fins i tot a estats, allà sabeu que cadascú va una mica pel seu aire, però la idea és que acabés prohibit a tots els Estats Units.
Sí, però sembla ser que després de diversos vaivents, la xarxa social TikTok ha arribat a un acord amb el govern dels Estats Units i podrà oferir-se a Estats Units sense cap inconvenient.
Doncs mira que bé, han trobat la solució. I aquesta solució per on passa? Doncs ja us ho podeu imaginar, no?
Sí, doncs bàsicament la solució és que la Xina ofereix el control nord-americà de l'aplicació per operar al seu territori. És a dir, el TikTok que es farà servir a Estats Units estarà controlat pel govern nord-americà.
Doncs d'aquesta manera miren evitar els problemes de seguretat que planteja el govern dels Estats Units. Vaja, el govern dels Estats Units, recordem que es queixava de que agafaven dades dels americans i se les emportaven a la Xina.
Sí, feien espionatge.
Sí, a grans trets això. Doncs ara, com que el control estarà gestionat des dels Estats Units, s'haurà acabat el problema.
Sí, 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 sembla ser que amb algunes coses se van entenent, l'administració Trump i el govern xinès.
Doncs això és el que passarà, eh? Podrà continuar operant al país nord-americà, evitarà més pròrrogues, evitarà més cacaus i, bueno, TikTok, recordem que és d'una empresa xinesa, però ara hi haurà canvis. Quins canvis? Doncs el primer canvi és que l'empresa xinesa deixarà de posar-hi les mans i li posarà les mans una altra empresa.
Sí, una empresa nord-americana molt coneguda com és Oracle, que s'encarregarà de la seguretat de TikTok en territori nord-americà.
Uh-huh. O sigui, sí, fixeu-vos que tota l'estona estem puntualitzant això, eh? O sigui, el que vosaltres esteu pensant al TikTok va tot cap a la Xina i a la Xina fan el que volen amb ell. Això afectarà només als Estats Units, que és la manera que han trobat de salvar els mobles.
Sí, sí, Oracle serà l'encarregada de portar la seguretat integral de com TikTok s'instal·la als telèfons i quins permisos necessita i fins i tot com s'actualitza. I Oracle també serà l'encarregada d'allotjar les dades dels usuaris a les bases de dades d'Oracle, en territori nord-americà.
O sigui, tots els usuaris nord-americans, la seva informació no marxarà a la Xina, sinó que la guardarà Oracle. Bueno, un acord que intenta contentar, com dèiem, els dos països, eh? Ja que fins i tot veiem que l'algoritme de TikTok també estarà gestionat per els americans. Eh?
Sí, l'èxit de TikTok, sens dubte, és el seu famós algoritme. I sembla ser que també, fins i tot, no sols les dades dels usuaris, sinó també l'algoritme se'n farà una còpia que estarà en territori nord-americà i, per tant, també serà gestionat per Oracle i Nord-Amèrica.
Doncs això, eh? L'Oracle serà l'encarregada d'inspeccionar l'algoritme, garantint que és el comportament sigui correcte, que no hi hagi accions il·lícites i com acabarà tot plegat? Doncs acabarà formant una nova empresa. Representa que el TikTok americà dependrà com d'una nova empresa on hi haurà una sèrie d'accionistes, entre ells hi serà ByteDance, que és el propietari del TikTok original, però també hi haurà altres accionistes.
Sí, bàsicament l'empresa Matriu, ByteDance, tindrà el 20% i el 80% serà d'aquesta nova empresa serà
d'Amèrica. Serà americà, o sigui, els americans seran qui gestionaran i qui tindran possessió.
Vaja. Per tant, déu-n'hi-do, no?, la claudicació que li han fet fer TikTok per poder operar als Estats Units.
Sí, sí, diu que els dos governs hi estaven d'acord, que bueno, pues, a mi em sembla que uns hi han guanyat molt i els altres hi han perdut molt.
Bueno, més hi haguéssim perdut si no hi haguéssim pogut estar.
Clar, sí, l'altra opció és que tanquem.
Tanquem veles.
Anem a parlar de més coses. Vinga, va, anem a parlar d'intel·ligència artificial perquè XAI ha llançat Grok 4 Fast. I, bueno, després de les primeres proves que ha fet la gent, és un model d'intel·ligència artificial més ràpid, lògicament, però s'assembla, diuen, al xat GPT-5 i, a més, fins i tot arriba a consumir menys.
Sí, sembla ser que l'empresa d'Elon Musk, XAI, també s'ha ficat molt fort, no?, amb els temes de l'intel·ligència artificial i ha tret fins i tot un model que, de moment, les primeres proves indiquen que potser és més ràpid i més bo i fins i tot més econòmic que l'última versió de ChatGPT, que és la que GPT-5.
Doncs fixeu-vos que ja ho hem acompanyat d'un nom, que és el Grok 4 Fast. Per què? Perquè combina un mode de raonament profund per a tasques complexes amb una manera molt ràpida per a respostes immediates. Sabeu que la commutació d'un sistema a l'altre és molt ràpida. Amb altres sistemes hem de triar si volem més cap aquí, cap allà, qui no. Ell mateix ja commuta el que fa falta. Si fem unes preguntes senzilles, contesta al moment, i si fem coses més complexes, doncs pren una mica més de temps.
Sí, segons la mateixa empresa d'Elon Musk, XAI, el Grok 4 Fast manté el mateix nivell de rendiment que el seu predecessor, que la versió anterior, i utilitza un 40% menys de tokens de pensament de mitjana. Aquesta optimització es tradueix en una reducció del 98% en el cost de tasques, de procés de còmput, comparat amb la versió anterior.
Uh-huh. Doncs fixeu-vos que tenim resposta a l'instant, tenim millores, tenim pensament més profund i un 98% menys de consum. De fet, ja hi ha hagut qui l'ha comparat, i han fet avaluacions i en tasques de cerca, per exemple, en ocupa en algunes coses el primer lloc, és el més ràpid, en altres el vuitè. Clar, penseu que n'hi ha moltes d'intel·ligències artificials. Si escriviu algú que l'intel·ligència artificial us en proposaran un grapat, eh?
Sí, a més el model també s'ha provat amb èxit, amb tasques complexes, demostrant que pot gestionar càlculs avançats i cerques d'informació simultàniament. I aquest enfocament, pues, el converteix en, fins i tot, en algunes operacions millor que el GPT-5.
Vaja, Jordi, que tenim una guerra oberta, ens pensàvem que hi havia uns competidors al principi, però cada cop n'hi ha més.
Sí, cada cop n'hi ha més i s'ha de tindre molt en compte el Grok, la intel·ligència artificial d'Elon Musk, que recordem que és l'home més ric del món i després també va ser dels fundadors d'OpenAI, de ChatGPT, tot i que després se'n va desmarcar.
Doncs ell continua fent el seu camí, un Grok que està més que integrat a la xarxa social X i que també podeu utilitzar, podeu provar independentment. Anant, busqueu al Google Grok, ja us sortirà la pàgina on heu d'anar i només hi heu d'entrar. No cal que tingueu tampoc un perfil a X per a poder-hi entrar, sinó que es pot fer des d'altres maneres i la podeu provar. Anem a parlar, d'intel·ligència artificial, però és una part més amena, perquè la gent d'OpenAI han fet una investigació de tota la gent que està dins de la xarxa social, dins de l'aplicació del ChatGPT, per a saber per a què feien a la gent el ChatGPT. I les dades sembla que sorprenen, com a mínim a mi m'han sorprès una mica, perquè tothom diu, bueno, el faran a la gent per treballar, no?
Sí, sí, pues és tot el contrari. Sembla ser que, segons les dades investigades per mateix OpenAI, ChatGPT, pues el 70% de les consultes que li fem a ChatGPT són sobre coses quotidianes, no sobre feina.
No sobre feina, és coses que ens fan falta per casa. Han fet un estudi a partir de 1,5 milions de converses. I clar, amb 1,5 milions de converses suposo que et pots fer a la idea. El document demostra moltes coses. La primera que demostra és que el perfil dels usuaris de ChatGPT s'ha diversificat molt ràpid, molt. Parlem de molt ràpid perquè ells tenen un estudi fet de l'any 2024 a ara i hi ha hagut un canvi destacable en molts temes.
Sí, un dels canvis més destacats és la bretxa de gènere. Inicialment només ho feien els homes, els nois, i actualment diguem que ja està quasi 50-50, ho fan anar tant els homes com les dones.
Uh-huh. També s'ha observat un fort creixement en regions d'ingressos baixos i mitjans. O sigui, abans el ChatGPT era una cosa potser que feien a la gent que tenia més diners, més recursos, més formada, i ara no, s'ha democratitzat. Ara tothom es fa anar al ChatGPT.
Sí, bàsicament en països subdesenvolupats o també en vies de desenvolupament també es fa anar.
Ara bé, el que més ha cridat l'atenció és aquestes dades que teníem, no? El més interessant és en quins usos estem donant al ChatGPT i sembla que la majoria giren al voltant de tasques quotidianes. Ens parlen de resoldre dubtes, cercar informació o rebre orientació pràctica. De fet, Jordi, tenim dades, més o menys, de quin és el percentatge que s'utilitza per cadascuna de les coses. Tenim preguntar, fer i expressar-se. Si podem mirar una miqueta cada cosa.
Sí, preguntar és, pues, representa gairebé la meitat dels missatges i reflecteix el valor del model com a assessor, des de resoldre dubtes ràpids fins a oferir recomanacions.
O sigui, la meitat de la gent que fan el ChatGPT directament li entra en pregunta.
Sí. Mm-hmm.
Després tenim la segona opció, que és fer.
Sí, això ja cobreix el 40% de les interaccions i bàsicament es centra en tasques concretes. Per exemple, redactar textos, planificar activitats, escriure codi de programació o preparar documentació.
Pues, si tenim un 50% de preguntes i un 40% de tasques a fer, ens queda poc per a l'altre apartat, que era expressar-se.
Sí, bàsicament expressar-se, és a dir, parlar amb el ChatGPT i que sigui el vostre amic o company.
O sigui, que hi ha un 11% de gent que busca reflexions personals, busca...
Creativitat, també.
Creativitat, o sigui, intenta parlar amb ell perquè li doni idees, l'orienti, sí. I coses així, directament coses més relatives, més... Bueno... Ja, la gent que ho fan per tot.
Sí, sí, com a psicòleg també.
Doncs fixeu-vos, fins a un 11% entre tota aquesta amalgama de gent. Això pel que fa a la gent que el fan des de casa. Després hi ha aquesta altra part, si el 70% és per gent que el fan a la vida quotidiana, un 30% és per gent que vol treballar. I a nivell de treball algú dirà, i per a què es fa anar per treballar?
Sí, sobretot l'escriptura és la funció més utilitzada i mentre que la programació i els usos més creatius ocupen un espai més reduït, bàsicament la gent el fa servir per això, perquè en genera textos.
Mm-hmm. La gent li ha vist la punta i ha dit, mira, quan hagi d'escriure alguna cosa...
Que m'ho faci ChatGPT.
Que m'ho faci ChatGPT. Doncs aneu en compte amb el que us explicarem tot seguit, perquè els que sou de que ho faci el ChatGPT, que està molt bé, sempre seria recomanable que tingueu un momentet per llegir-vos el que ha escrit, no? Perquè OpenAI ha reconegut, i així ho ha dit, que val més al·lucinar abans que admetre que desconeix.
Sí, això segurament molts usuaris ho heu observat, que esteu utilitzant intel·ligència artificial, i hi ha cops que bàsicament el que us diu s'ho ha inventat, és que és així. Bàsicament, OpenAI, la mateixa empresa matriu del ChatGPT, ha reconegut que prefereix, i per tant ha programat així el model, que abans de dir que una cosa la desconeix, se la inventa.
Doncs el lloro. Només ho deixem aquí, perquè si els propis programadors ho reconeixen, que ho sapigueu que un text que us ha generat la intel·ligència artificial no és allò de generat, vinga, copiar, enganxar on sigui i entregar.
Sí, sí, heu de repassar sempre, heu d'estar al cas del que us diu el ChatGPT, perquè no sempre, lògicament, però alguns cops que no té alguna informació o no ho sap, doncs, segurament se la inventarà.
La qüestió no queda malament, eh? La qüestió no ficar un incís allí i dir, això no ho sé, no.
Sí, fins i tot això sembla un comportament molt humà, no?
Sí, 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 amb això també és veritat, Anem a parlar d'altres, altres intel·ligències artificials, perquè Google integra intel·ligència artificial al navegador Chrome, ho fa a través de la seva, de Gemini. Ben aviat, si actualitzeu el vostre navegador, ja us sortirà la intel·ligència artificial incorporada.
Sí, bàsicament, una altra intel·ligència artificial, pot ser la tercera o quarta en discòrdia, és Gemini, de Google. I bàsicament Google ens ha anunciat que aquest Gemini, aquesta intel·ligència artificial, ja la trobarem dintre del navegador Chrome, el navegador més utilitzat al món ara mateix.
Algú dirà, per a què volem nosaltres la intel·ligència artificial al navegador? Pues perquè ens solucionarà molt, segons Google, la vida a fer moltes coses,
Sí, bàsicament a ningú se li escapa, no?, que si el mateix navegador ja porta IE, farem-ne aquesta IE, no?, abans de ficar-nos a la pàgina de ChatGPT o la que sigui per fer servir la IE. És una manera, no?, de fer servir més la seva.
Sí, sí, és una manera de si tens el navegador més usat del món, per què no posar-hi la teva IA a tot arreu? Per a què? Per a millorar o facilitar la navegació, millorar la productivitat i reforçar la seguretat. Ara us expliquem una mica a grans trets com funciona això, tot i que també us hem de dir que de moment només comencen a estendre-ho als Estats Units,
Sí, de moment només ho trobarem als Estats Units, amb l'idioma anglès, i amb el temps, diguem que s'anirà estenent, no?, a la resta de països.
Uh-huh. Què és el que farà? Doncs, per a què volem intel·ligència artificial al navegador? Què és el que ens pot aportar, Jordi, tindre intel·ligència artificial al navegador?
Sí, bàsicament ens podrà resumir molta informació complexa des de qualsevol pàgina web, com faríem, no?, amb el traductor de Google des del mateix navegador, doncs ens podrà fer el mateix utilitzar aquesta eina de Gemini. Uh-huh. També ens podrà respondre preguntes sobre el que estem llegint, també, i bàsicament executar tasques repetitives, com ara, per exemple, reservar una cita o, bàsicament, completar compres en línia.
A més, pel que ens expliquen, també podrà treballar de manera conjunta en diverses pestanyes obertes. Això també ens facilitarà el nou d'anar d'aquí cap allà.
Sí, bàsicament ens podrà unificar en un lloc la informació de vols, hotels i activitats que tenim obertes amb 3, 4 o 15 pestanyes.
Sí, ell pot llegir-les totes alhora ni que no la tinguem en pantalla.
Sí, i a més, fins i tot té una funció per recordar pàgines visitades i ens permetrà recuperar llocs sense necessitat de cercar l'historial.
Escolta, allò que vaig veure l'altre dia, en quina pàgina era, no?
No es caldrà recórrer una llista interminable d'historial, no?
Mm, ell ho sabrà. També, bueno, hi haurà connexió amb altres aplicacions de Google, lògicament, calendar, YouTube, Maps, es compren sempre cap a casa. Ja veurem després com s'hi posaran, no?, quan algú entrarà d'això. I tot plegat com? Des de la barra d'adreces de Chrome. Des d'allí tindrem ja l'AI Mode de Google Search.
Sí, bàsicament, com hem vist, multitud de funcions que tenen molt bona pinta, que es veuen molt útils, no? I la mateixa Google ja ho ha classificat com la funció més important que s'ha actualitzat mai a Google, a Google Chrome.
Una de les coses que sí que ens agrada és que també es posarà en l'àmbit de la seguretat. Això pot ser positiu de cara a alguns usuaris, ja que destinaran el Gemini Nano, que és la versió més petita, perquè amb aquesta diu que ja fan, de cara a que els usuaris tinguin una navegació més segura. Aquesta benvinguda sigui, potser.
Sí, ens avisarà de pàgines que porten virus, de pàgines de falses antivirus, bàsicament promocions també enganyoses i tot tipus de paranys, no?, que ens trobem navegant per internet, que ens poden afectar tant amb la seguretat com amb robatoris.
Vaja, pels que són desprevinguts, pels que sempre ni llegeixen ni fan acceptar, acceptar, acceptar tot arreu, l'AIA sí que s'haurà llegit i sembla que ens hauria de poder avisar i dir per què cliques aquí.
Sí.
T'ho has mirat bé, això? I ja que la posem aquí, vinga, va, anem a estendre-la a més llocs, perquè Google també ha anunciat aquesta setmana que el Gemini arriba o entra per la porta gran en dos plataformes més. La primera és a Google Play.
Sí, i també us recomanem estar atents, no?, a Google Play i a les notícies de videojocs, que també hem de parlar d'aquesta plataforma.
Doncs perquè Gemini aterrarà a Google Play, per a què? Per a fer una mica d'assistent virtual a l'hora de jugar, eh?
Sí, bàsicament trobarem dintre de Google Play una nova barra lateral que serà un assistent d'intel·ligència artificial basat en Gemini que ens ajudarà a escollir jocs, a jugar jocs, etc.
Una mica a l'Xbox trobem el copilot, al Google Play tindrem aquesta intel·ligència artificial. És per a que ens ajudi a l'hora de jugar, a l'hora de buscar jocs, a l'hora del que sigui, eh?
Sí, s'anomena Gemini Live.
Doncs ja ho sabeu, això arriba. Recordem que Google Play ja té molts jocs, una cartera molt gran de jocs, i no és una cosa que sigui exclusiva de telèfons Android, sinó que també podem jugar des de l'ordinador.
Sí, que avui ho explicarem.
Doncs després en parlarem. A banda d'aquí, on més podem portar la intel·ligència artificial si som de Google? Doncs vinga, els televisors que tinguin Google TV.
Sí, bàsicament molts televisors, no?, porten l'aparell, no?, per veure la televisió, on podem obrir les plataformes, internet, Netflix, etc. I bàsicament aquestes noves plataformes de Google TV ara ja podran incorporar també Gemini.
Perquè us feu la idea, abans teníeu l'assistent, allò de que o el cridàvem o apretàvem un botó al comandament i li podíem dir, doncs, canvia de canal o obre aquesta aplicació o afluixa la llum, fins i tot. Però d'aquí no passava, eren comandes concretes com les que li aboquem a l'Alexa. Ara no, això anirà molt més enllà.
Sí, bàsicament li podrem dir o demanar informació sobre programes, serveis, pel·lícules, perdó, sèries, qualsevol cosa que podem veure a la televisió.
Uh-huh. O sigui, podrem interactuar amb la tele. Sembla que el futur serà arribar a casa i preguntar-li a la tele què puc veure avui, que hi ha alguna cosa interessant del que m'agradi a mi.
Sí, sí, sí.
Parlarem amb la tele també. Ara ens farà de psicòleg la tele. Deixem enrere intel·ligència artificial. Ja hem dit que avui en tindríem un bon grapat, eh? Va, parlem d'altres coses perquè ens expliquen, i una notícia també que ens sembla interessant perquè obre la porta o mostra com Apple s'intenta obrir la porta a nous mercats, i és que s'espera que arribi un MacBook amb xip d'iPhone. Per què tot plegat? Per anar a buscar el preu.
Sí, bàsicament sembla ser que podrem aconseguir un MacBook, un portàtil d'Apple, per només $599.
Jo aquí pel que hi veig un atac directe al sector universitari, al sector escolar que fan els Chromebooks, potser busca obrir-se una porta. Ja veiem que els Chromebooks són molt més econòmics encara, però sembla que tot apunta cap aquí, cap a que van a buscar cada cop usuaris amb menys poder adquisitiu per acostumar-los al seu ecosistema, suposo.
Sí, bàsicament recordem que a dia d'avui, per poder comprar un MacBook, no baixen de 1.100, 1.300 euros, el més barat.
Uh-huh. Tot és una qüestió del maquinari que hi ha dins, també, i de com funciona la màquina, no?
Sí, per tant, ens sorprèn, no?, que per primera vegada Apple vol traure la idea d'un portàtil econòmic. Bàsicament portarà un processador de la sèrie A, que no és nou, i bàsicament serà un processador d'iPhone, el mateix que portaria un mòbil.
La idea és aquesta, aprofitar, posar això i altres coses, perquè ja ens diuen que possiblement perdria algunes connectivitats o perdria fins i tot RAM, podria perdre moltes coses. La qüestió és anar retallant, anar rebaixant. Crida l'atenció perquè sí, seria el que has dit tu, Jordi, un portàtil econòmic de la casa de la poma.
Sí, lògicament Apple sacrificarà algunes característiques habituals i sembla ser que el nou model no inclourà ports Thunderbolt, limitant-se només amb USB-C i també amb estàndards de velocitat de 10 gigabits, molt més lents.
Uh-huh. Doncs veurem si finalment s'acaba materialitzant aquesta notícia, veurem quin processador acaba incorporant, veurem quins preus, però queda la filtració molt filtrada, perquè sembla que és un rumor molt, molt ben fonamentat, o sigui que és possible que a la pròxima presentació d'Apple realment ens presentin algun dispositiu així.
Sí, el primer MacBook de la història, econòmic.
Uh-huh. I també volem parlar-vos d'una altra notícia per als que tenen por. Encara hi ha algú que potser té por a fer el salt. I és que un estudi que han fet des de que el Microsoft ens diuen que el 90% del temps d'ús a Windows on ARM es fa amb aplicacions natives de la plataforma.
Sí, us explicarem què és això. Bàsicament, podem utilitzar un Windows, i a dia d'avui no sols amb l'arquitectura Intel o AMD, és a dir, amb l'arquitectura x86, sinó amb la mateixa arquitectura que utilitzem per a mòbils, com faríem, no?, amb aquest MacBook que us hem parlat, que també estaria basat en xips mòbils.
Pot és bé. Un Windows diferent, per això.
És un Windows diferent, clar, de forma nativa, per dir-ho així, no executa totes les aplicacions que tenim a dia d'avui, i sí que les pot executar, però amb emuladors. I bàsicament l'estudi de la mateixa Microsoft ens afirma que els que utilitzen un ordenador basat en arquitectura ARM, és a dir, en arquitectura de mòbils, el 90% fan anar només aplicacions que estan fetes per aquesta plataforma.
La qual cosa ve a dir-nos, Jordi, que pel dia a dia, per la vida quotidiana, la majoria d'aplicacions ja han fet el salt i ja tenen versió per a aquest tipus de plataforma.
Sí, per tant, bàsicament aquest estudi comparteix un sorprenent xifra d'ús de les aplicacions basades en arquitectura ARM, on amb aquests tipus de plataformes són ja el 90% de l'ús.
Uh-huh. Doncs ja ho veieu, si vosaltres esteu pensant en comprar un ordinador, però es feia una mica allò de cosa, el fet de que fos ARM, sembla que no hi ha d'haver molts problemes, perquè la majoria d'aplicacions que utilitzarem el dia a dia ja funcionen nativament, i a banda d'això l'emulador es veu que va també molt bé, no?
Sí, l'emulador va molt bé, i per tant, qui opta, no?, per un ordinador basat en arquitectura ARM, no patiu, que pràcticament totes les aplicacions de dia d'avui de Windows les podreu fer anar.
Anem a parlar de mòbils. Va, ha aparegut el Xiaomi 16 Pro. Ha fet entrada en escena amb uns vídeos que s'han publicat. Ja fa dies que Xiaomi fa bullir l'olla. Es movia al voltant de la presentació de l'iPhone. Ells estaven per allà. I per què ens han volgut mostrar un vídeo? Perquè ens han volgut ensenyar el funcionament de la segona pantalla. Una segona pantalla que ve a la banda de darrere, al costat de les càmeres.
Sí, us parlem del Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, que a vegades ens recorden més als models d'Apple.
Sí, sí,
no?
Jo crec que estan Xiaomi. Copiant els noms, ho estan copiant tot, perquè a més estem al model 17.
Sí, també curiós.
Sí, tot és molt curiós.
Algun número s'han saltat. Però bé, en tot cas, aquest nou model de Xiaomi ens presenta una segona pantalla situada a la part de darrere, a l'illa de les càmeres, i com ja s'ha vist en un model en diverses generacions anteriors, doncs, s'ha filtrat a aquesta petita pantalla.
Què hi ha en aquesta pantalla? Doncs en aquesta pantalla s'hi mostra textos, s'hi mostra imatges, avatars, l'hora, fons animats, tot plegat per donar un aspecte més dinàmic al mòbil quan el mòbil estava amb la pantalla boca terrosa, no?
Sí, fins i tot ens pot mostrar la música que està sonant al mòbil, donant-nos informació del temps i fins i tot per visualització de les fotografies per a autofotos dels sensors de darrere, és a dir, déu-n'hi-do.
Clar, aquesta és una de les gràcies, no? Que si no volem fer anar la càmera de selfie pel que sigui, ens volem fer fotos amb la càmera principal, no sabem mai allò cap on estem enfocant, no sabem exactament, en canvi aquí ja no.
Amb aquesta pantalleta ho veurem, per tant, no sols pot mostrar text, testa, sinó que déu-n'hi-do la qualitat que ens pot ensenyar també.
Doncs veurem quan surti aquest Xiaomi 17 Pro, que no li falta molt per sortir, i a més sembla que aquest Xiaomi també ha de fer bandera, a banda d'aquesta pantalla que és el seu símbol d'identitat, també ha de fer bandera de nou processador, perquè portarà l'última tecnologia, l'últim processador de Qualcomm.
Sí, i arribem a l'Snapdragon, amb l'Snapdragon 8 Elite Generació 5, que l'han pogut veure ja amb aquest primer Xiaomi 17 Pro, i a més, els primers testos fets a Jingbeng mostren una espectacular xifra de 9.300 punts.
Doncs sembla que Snapdragon es torna a posar per damunt a la cursa, no?, de tindre el processador potent.
Sí, bàsicament és la millor xifra amb processadors multicores, i per tant, bueno, podem tornar-li a donar el tron dels processadors per a mòbils més ràpids que existeix, el Snapdragon 8 Elite Generació 5.
Doncs així ho tenim.
La nomenclatura per això continua sent llarga.
Sí, jo trobo que no és agradable de cara a l'usuari, però bueno, a més sí que s'ha confirmat també aquest salt a la Generació 5 directament. Ja s'ho faran ells mateixos, però bueno, és una Snapdragon 8 Elite Generació 5. Així és com heu de veure si un mòbil té el processador de l'última generació. I si Snapdragon ens ensenya aquestes velocitats, doncs MediaTek no podia ser menys, i també ens parla del nou MediaTek Dimensity 9500.
Sí, amb processadors per a ordenadors tenim Intel i AMD, amb mòbils tenim Qualcomm i MediaTek.
Uh-huh. MediaTek, que anys enrere era la Ventafox, ara MediaTek fa la competència directa.
Sí, bàsicament ens presenta també processadors per a mòbils molt potents, com són els Dimensity, i el seu últim model, el 9500, doncs ens mostra xifres de rendiment espectaculars.
De fet, ens expliquen que és un processador All Big Core i que està pensat per a donar molt rendiment amb intel·ligència artificial i amb gaming, amb qualitat de consola, fins i tot, ens expliquen, eh?
Sí, i a més manté una alta eficiència energètica, també molt important en processadors per a mòbils.
Correcte, perquè si tenim molta potència però no arribem amb la bateria a mig matí, malament.
Sí, les primeres informacions indiquen que aquest processador arriba amb una freqüència de rellotge de 4.210 GHz. 4,2 GHz. Per tant, una xifra espectacular.
Uh-huh. Tenim 3 nuclis premium i 4 nuclis orientats a l'eficiència. O sigui, han optat per una estructura de 3-4, eh?
Sí.
Doncs ens parlen d'un increment d'un 32% en un sol nucli i un 17% en multinucli respecte a la generació anterior. I, a més, redueix el consum, un 30% menys de gasto. Vaja, sí. Què més volem?
Sí, per tant, bueno, molt bones xifres, no?, d'entrada d'aquest Dimensity 9500. Veurem si podem veure ja algun benchmark per comparar-ho, no?, amb l'últim Qualcomm.
Veurem, un cop tinguem les comparatives, podrem dir quin dels dos és el més ràpid del món, quin és el millor processador ara per ara. I finalment, una notícia pels que, bueno, feu vídeos per penjar-los a internet o bàsicament per això, eh? N'hi ha qui fa vídeos perquè vol ser youtuber i n'hi ha qui fa vídeos directament perquè es grava jugant i també ho comparteix o penja, i molts de vosaltres, si feu qualsevol d'aquestes accions, sabreu què és OBS Studio.
Sí, OBS Studio 32 incorpora un nou gestor de plugins i efectes basats en l'NVIDIA RTX, l'última gràfica d'NVIDIA.
Doncs sí, si voleu actualitzar i teniu una màquina suficientment potent per notar els canvis, si actualitzeu l'última versió de l'OBS Studio, notareu alguns canvis interessants, algunes novetats destacades.
Sí, si sou a més usuaris d'Apple, s'ha afegit compatibilitat amb ProRes i també el mode d'àudio ECC-H264.
Uh-huh. Pel que fa a la resta d'usuaris, com diem abans al titular, no?, hi haurà aquest nou gestió de plugins, que estan tots integrats en el mateix lloc, així no cal anar amunt i avall. I després, per als usuaris de targetes NVIDIA RTX, tenim noves funcionalitats més eficients i també més connectivitat cap a altres efectes. Vaja, que l'OBS Studio s'ha vitaminat i a l'última versió ve espectacular. Anem a parlar de videojocs. Jordi, una de les coses que hem dit abans i has abocat una mica la pindoleta és una de les novetats amb Google Play.
Sí, bàsicament Google Play, la plataforma de videojocs que trobem amb dispositius Android, doncs sembla ser que ja està disponible per a PC. I ara podrem jugar amb més de 200.000 títols que trobàvem ara al mòbil, doncs ara els podrem disfrutar des del PC, des del nostre ordinador.
Un altre més que entra a competir, per si no n'hi havia prou de plataformes on pugui jugar, doncs ara tenim també aquesta.
Sí, al final també això millora l'ecosistema de Windows, és a dir, si Windows ja és la plataforma de jocs per excel·lència, si a més ara hi afegim tots els jocs de Google Play, que ja ho podíem trobar en versió beta, però ara ja ha sortit la versió final, doncs li afegim encara 200.000 videojocs més per a jugar en PC.
Doncs vinga, benvinguts siguin. Si no l'heu provat, entreu ja a Google Play i, a més, ja us han dit que l'estan vitaminant a sobre amb intel·ligència artificial. Vaja, que no ens pot faltar de res aquí, ja.
Sí, sí.
Digues, Jordi, que el PC és una de les plataformes de joc, o de la plataforma quasi bé reina de joc. Vaja, també a Sony sembla que ho veuen, això, eh?
Sí, sembla ser que el PC està traient fins i tot molt mercat a les consoles. I, bàsicament, Sony ho va veure ja fa temps i va deixar de traure exclusius només per a Sony, sinó que també fa un temps cap aquí que trau les seves franquícies, els seus millors videojocs, en PC. I sembla ser que això ja li suposa un terç dels ingressos totals de Sony.
Sí, és una barbaritat.
És una barbaritat, és a dir, un 33% dels ingressos de Sony ja són les ventes de jocs de Sony en PC.
Uh-huh. Doncs, perquè vegueu, la gran aposta de Sony, la PlayStation, sí, però portar els seus jocs a l'ordinador li ha sortit força bé.
Sí, sembla ser que, clar, això també ha reduït força les ventes en videojocs amb consoles, eh?
Uh-huh. Bueno, la gent acaba triant al final el que li és més pràctic. Recordem que un ordinador té altres versatilitats que una consola no té. Segurament per jugar amb la qualitat d'una consola potser ens haurem de rascar una mica més la butxaca d'inici, però després podem fer altres coses.
Podem fer altres coses, sí senyor.
Mario Kart World torna a ser el joc més venut al Regne Unit.
Sí, el Mario Kart World, bàsicament un dels videojocs més populars de Mario, pues, sembla ser que és número 1 ja al Regne Unit. Recordeu que moltes vegades parlàvem de la llista de ventes de videojocs del Regne Unit perquè és el país on més videojocs es venen. Bàsicament, la gent pràcticament no fa anar la pirateria, és a dir, no existeix. Per tant, les xifres sempre són importants, destacades.
Doncs a algú li han arrabassat el liderat per això, eh? Abans hi havia un altre, ara són
sí, ells. Sí, la setmana passada us vam parlar del Borderlands 4, que acaba de sortir, un joc també forçament esperat, i es va ficar en primera posició la setmana passada, però sembla ser que el Mario Kart World, el clàssic, no, de Mario, un dels clàssics, pues ja torna a estar primer, que ja hi era, eh?
Vaja, a la gent li agrada això d'agafar i competir amb amics a veure qui la fa més, eh?
Sí, sí.
Vinga, va, pels que estigueu esperant coses més noves, coses interessants. Jocs de la setmana. Comencem per la primera, Silent Hill.
Sí, us parlem d'aquest videojoc, que bàsicament sembla que hem trobat el nexe de la saga Silent Hill, i de sobte, bàsicament, cau la boira sobre un poble, i en aquest cas la boira viatja fins a Ebisuruka, el poble on se desenvolupa les aventures de Silent Hill F. És un poble de Japó, dels anys 60, on és originari Hinako Shimizu.
Vaja, avui ve de noms japonesos, és complicat això, eh?
Sí, allà la nostra protagonista del videojoc haurà de recórrer els carrers, que hem recordat plens de boira, sobreviure al que ara mateix hi viu, i bàsicament acabarà descobrint perquè ha aparegut tot d'horror, no?, que ha arribat amb aquesta boira, amb aquest poble.
Una mica, bueno, dins del Silent Hill, eh? Si heu vist la pel·lícula o sigui la franquícia, sabeu de què va, nous escenaris, però Silent Hill, al cap i a la fi, eh?
Sí, és bàsicament un gir cap al terror japonès, més tradicional, que ens han assegurat els protagonistes, intenta recuperar, bàsicament, el gran...
És l'esperit de Silent Hill, però adaptat al Japó, diguéssim, eh?
Sí, ni més ni menys.
Uh-huh. Doncs Silent Hill F, el tenim disponible des d'aquesta setmana, a més el tenim per a Play, per a Xbox i per a ordinadors. I una altra de les novetats que arriba, veurem si aconseguís fer-li ombra al Mario Kart, és el Sonic Racing.
Sí, un videojoc que us n'hi vam parlar la setmana passada com una de les pròximes estrenes i us parlem d'això, del Sonic Racing, un joc que bàsicament imita molt o diguem que en recorda molt al Mario Kart, a un videojoc divertit, de conducció i que bàsicament és un joc totalment arcade, no? amb paisatges i circuits totalment ficticis, no? Basats al món de Sony, i amb aquest Sonic Racing pues, bàsicament serà això, corre amb vehicles diferents dintre del món de Sony.
Vaja, a mi m'estàs explicant el Mario Kart, per això.
Sí, sí, sembla molt el Mario Kart, però en aquest cas amb personatges de Sony. Un videojoc molt divertit, també molt recomanable, on tindrem més de 45 vehicles, 23 objectes per utilitzar dintre de les curses i també fins i tot 23 personatges, de, com no, de l'univers de Sony.
Mm-hmm. Sortint de l'entorn del Mario, que ja sabeu que té l'entorn tancadet a la seva plataforma, aquest sí que el podrem jugar allà on vulguem, eh?
Sí, el trobarem tant per a PC, per a Nintendo Switch, per a PlayStation 5, també per a Xbox Series i també per les PlayStation.
Fins i tot la 4, eh? O sigui, no han abandonat a ningú aquí.
No.
Aquí el vaixell carrega tothom. Suposo que d'aquesta intenten fer ús d'aquesta porta d'entrada per a veure si fan una mica de pessigolles al Mario Kart. Següent proposta, Hotel Barcelona.
Sí, similar com us fèiem a la proposta de Silent Hill, no? Un videojoc de terror, però en aquest cas, com indica el nom, passa en un hotel i a Barcelona.
Vaja, a Barcelona ja n'hi ha un d'hotel, si no m'equivoco, el Tibidabo de terror. No sé si s'han inspirat per aquí o per què s'han volgut inspirar, però el fet és aquest.
Sí, bàsicament el geni de Suda 51 torna per oferir-nos aquest descens al terror i bàsicament ens oferirà pues, això, una aventura dintre d'un hotel terrorífica i que haurem de sobreviure a tot el que ens trobarem.
Un hotel encantat i ple d'assassins, ens diuen, eh?
Sí.
Vaja, ja ho sabeu. Hotel Barcelona s'anomena un joc de terror ambientat en un hotel i a la ciutat de Barcelona per a ordinador, PlayStation i Xbox. I finalment el nostre joc destacat de la setmana. Un joc que calgui tenir present. És un joc que de tots els que us han presentat potser és el que se'n parlarà més.
Sí, aquest divendres surt a la venda l'esperadíssim FIFA 26, que ja no s'anomena FIFA, ara s'anomena EA Sports FC 26, però és el FIFA.
Vale, sí, això ja ho havíem explicat, però l'any passat ja era així, això, Jordi?
Sí, bàsicament va perdre la llicència oficial o no es van ficar d'acord de la FIFA, no? I ara ja no té el nom de FIFA, sinó que té el nom d'EA Sports FC, però bueno, en tot
de totes
cas...
maneres, Jordi també ha perdut un dels principals competidors pel camí, no? O sigui,
ja no té ni competidor, el Pro Evolution ja no existeix i bàsicament, si volem disfrutar d'un joc amb tots els equips del món... europeus, amb el Barça, amb el Madrid, amb el que sigo, i bàsicament poder disputar les diferents lligues, competicions europees, a més de diferents modes, com són el mode Ultimate, el mode Manager, el mode Carrera, i fins i tot mode competitiu en línia. Bàsicament, tenim el FIFA.
No, ja ho sabeu, és el FIFA o el FIFA, el joc de futbol ara mateix, i pels que n'eren detractors fa anys que dient que hi havia altres opcions, doncs ara sembla que estem a l'època de que quasi ve a ser el FIFA.
Sí, està ficat, com no, pues, al dia amb gràfics, amb personatges, amb jugadors, no?, i amb equips. I, per tant, ho trobarem tot.
Doncs, a més, ho trobarem a totes les plataformes agudes i per haver, menys per el mòbil i és a tot arreu, això.
Sí, des de PC, Nintendo i PlayStation i Xbox.
Doncs un joc que surt aquesta setmana, el FIFA. El mític FIFA el teniu disponible aquesta setmana per jugar. I una pròxima estrena. Va, anem a veure un joc que haguem de tindre present per les properes setmanes. I també porta nom propi aquest que ens porta Jordi, perquè és el Chronicles. Però tenim una nova versió.
Sí, el Chronicles Medieval. És bàsicament un videojoc de rol i estratègia que busca submergir-nos en una àmplia i dinàmica món obert, un sandbox. Un món medieval europeu que serà brutal, espectacular visualment i on haurem de crear el nostre personatge, començar a forjar el nostre camí i, bàsicament, participar en intensos combats, lluitant per la terra, la glòria i el llegat. I, bàsicament, liderarem enormes exèrcits, participarem en èpiques batalles i també a gran escala. Per tant, no un simple mode joc sandbox, però si voleu recrear com si estiguéssiu visquint en un món medieval, aquest Chronicles Medieval pinta espectacularment bé.
Veiem que hi ha des de tot, eh? O sigui, podrem des de fer el nostre imperi, començant construint el nostre castell i créixer per aquí, com si directament som dels que en el que ens basa el combat cos a cos, també hi podrem anar,
Sí, sí, podrem ser a part diferents personatges, construir el nostre personatge, i per tant sembla ser un joc quasi limitat, no?, amb hores de joc.
Doncs si us agrada tot el tema del medieval, a més l'ambientació diu que és molt bona. Oita.
Sí, 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 és totalment brutal, recreada literalment com podia ser les èpoques medievals, i bueno, pinta molt bé aquest joc, la veritat.
El que no pinta bé és la data de llançament, perquè algú pensa, a veure si ens diuen el mes que ve.
No, fins a l'any que ve.
Doncs fins l'any que ve. Però això és el que estan treballant, o sigui, la nova versió del Chronicles serà medieval. Així us ho hem explicat perquè ho sapigueu. Doncs aquesta era la nostra pròxima estrena d'avui. Ens queden uns minutets, poqueta cosa, per recordar-vos que tenim en marxa un concurs on podeu guanyar un premi més que suculent.
Sí, el concurs és vàlid fins al 31 d'octubre, us donem temps per participar i recordem que sortegem un val de 100 euros per comprar com som l'any.
Doncs un val de 100 euros per comprar com som l'any, que no està gens malament, per a respondre a una pregunta que tampoc és tan difícil perquè n'havíem parlat i si algú la troba difícil, doncs que escolti programes anteriors o sinó que busqui per internet, que és que quina és la primera ciutat europea on ja podem trobar un taxi autònom en proves funcionant, o sigui, els robotaxis.
Els robotaxis. Teníem quatre opcions, que són Balaguer, Barcelona, Múnich i París.
Amb una d'aquestes ja estan provant els robotaxis, els taxis autònoms, aquells que ja no cal conductor. Aixequem la mà, para el vehicle i quan pugem veiem que no hi ha ningú dins. No sé, això
quina cadascú... por.
Sí.
Bueno, a vegades no sé si va més por no trobar ningú que trobar segons qui.
Sí, però bueno, de totes maneres suposo que encara mentalment encara ens ha de sobtar això, no? Pujar en un cotxe, seure a darrere i que davant no hi hagi ningú. Però bueno, els robotaxis ja estan funcionant en ciutats americanes, eh? O sigui, ja fa temps que ho remenen per allà.
I a Xina es veu que també fa temps que s'està fent proves.
Doncs ara també les proves arriben a Europa. En una d'aquestes ciutats, Balaguer, Barcelona, Múnich o París. Heu d'anar a la web de Cons Online per contestar, eh? A la part de baix de tot a la dreta trobareu el concurs i deixeu la vostra participació i entre tots els que l'encerteu sortejarem aquest val de 100 euros per comprar a Cons Online. Doncs amb això, ara sí, Jordi, posem el punt i final. Va, ho deixem aquí, ens trobem la setmana que ve amb més continguts, més coses.
Adeu, fins la setmana que ve.
Adéu a tothom.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.